Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio, amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics? Benvinguts en una nova edició del programa Blau Marí, aquest espai de ràdio dedicat a la gent de la mar. Una abraçada molt cordial d'un servidor, Francesc Callau, en nom de tot l'equip que fem possible aquest entorn nàutic, pesquer, marí, a través de la xarxa. Com sempre, us hem preparat temes i continguts diversos. Avui començarem parlant del cultiu de clois al Delta de l'Ebre. Sí, ho heu sentit. De moment, el Delta és famós per la qualitat dels musclos i de les ostres. S'estan fent treballs per introduir aquest cultiu, el de la cloisa, al Delta de l'Ebre. Ho farem parlant amb Gerardo Bonet, gerent de la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l'Ebre. Els nostres cuiner-pescadors o pescadors-cuiners, Joan Argentó i Rafael Martí, ens parlaran d'un art de pesca d'iniciació, d'aprenentatge, el volantí. I el Ranxo Bor ens prepararan una sopa de gambes. A l'acordió del Grumet escoltarem Joan Amèric i el tema La lluna dels peixos. I a Panorama Nàutic marxarem fins a Blanes. Allí ens espera José Luis Llobero, secretari esportiu del Club Vela Blanes, que ens parlarà de la 34a Regata Vila de Blanes, o el que es coneixia antigament com el Trofeu Príncep de Girona per a creuers. També parlarem del Trofeu Primavera convertit en una regata solidària. A Plankton, l'Aurora Requena, la nostra biòloga particular, ens parlarà de les propietats de l'aigua de mar, ja que cada vegada és més gent la que la consumeix per temes de salut. I el Manuel de Ramon ens prepararà un viatge fins a Girona. Allí parlaran José Luis Alegret, catedràtic de la Càtedra d'Estudis Marins de la Universitat de Girona. Aquest és el nostre contingut. Sou benvinguts al nostre entorn, al nostre programa i al nostre cercle d'amistats. Iniciem el nostre viatge d'avui, per tant, com sempre, us invitem a pujar a bord perquè comencem.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau a la xarxa.
Avui convidem al Blau Marí a Gerardo Bonet, gerent de la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l'Ebre. Gerardo, benvingut de nou al Blau Marí. Què tal? Com esteu?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me un cop més.
La producció de musclo del Delta i d'ostra del Delta, n'hem parlat en altres ocasions, ha aconseguit tenir un prestigi important. Les temporades, evidentment, i per molts factors, en parlem, de vegades són millors, de vegades són pitjors, però pareix que no hi ha conformisme i que des de la federació esteu buscant la diversificació de la producció amb la complementarietat d'altres productes al Delta de l'Ebre, no?
Exacte, així és. O sigui, des de fa ja 4 o 5 anys, per part de la federació, estem fent una sèrie d'ensajos per intentar que també sigui un altre cultiu més el que és la cloïsa, tant la cloïsa fina com la japònica, no? O sigui, el que volem és complementar, o sigui, el que té el musclo i l'ostre és que són molt estacionals. I després, que tant a la bahia del Fangar com a la badia dels Alfacs, hi ha una gran possibilitat de poder fer este cultiu, ja que van fer vindre biòlegs italians, o sigui, no hi ha cap element, digues, que impedixi que este cultiu tire avant. i després les poques proves que s'han fet de forma, diguéssim, no continuadora de les proves han sigut que quan ha arribat al mercat ha sigut molt apreciada una cloïsa molt resistent i que a més està molt apreciada per part del consumidor final, no? O sigui, una cloïsa blanca que és diferent a la italiana, diguéssim.
Quan es pren la decisió de diversificar, de dir anem a veure si bueno, podem introduir el tema de la cloïsa?
Sí, de fet, l'arranc va ser, farà, pues, em sembla que farà uns dos anys i mig, que es va fer una presentació d'una espècie de prova que van fer general, no? O sigui, van presentar al Parlament de Catalunya que hi havia una possibilitat d'estar crear com a màxim uns 1.200 llocs de treball.
Per tant, 1.200
llocs de treball, voldríem muntar tipus cooperativa, de que fos parcel·les d'una hectàrea, cultivades, o sigui, més o menys el que s'està fent al Delta del Po, en que sigui, diguéssim, una activitat social, a més d'econòmica, no?
Per tant, diversificació de producte, diversificació econòmica, creació de llocs de treball.
Exacte.
I el primer pas, suposo que devia ser veure si aquestes dues badies del Delta de l'Ebre, la dels Alfacs i la del Fangar, reunien les condicions
Correcte.
I les característiques adequades.
Correcte.
I això pareix que aquests estudis que heu fet així ho indiquen.
Correcte. O sigui, els primers estudis, també els últims estudis que han fet en Japònica, ha sigut comprovar quin és el tamany de sembra, que això per a nosaltres era fonamental. Per què? Perquè quan era un tamany de sembra més reduït, pues els depredadors pràcticament no la deixaven ni tocar en terra, no? ja se la mitjaven. Llavors ven que en un tamany més gran de llavor, no? I després en unes proteccions, pues, aquesta mortalitat la reduïm pràcticament al 1-2% com a màxim.
Una vegada ja coneixem que les condicions per poder cultivar aquesta cloïsa, s'ha sí. de buscar l'espècie adequada?
Bueno, l'espècie, de fet, d'espècies comercials n'hi ha dos. O sigui, el que és la japònica ja estàvem mirant la mida de la llavor, que és fonamental per tenir una seguretat, perquè han de saber pues, el que sembrem, després el que se recull i les baixes que hi ha per depredadors, per temperatures altes, pel que sigui. Han de tindre clar la supervivència que tenim. O sigui, això a la japònica ja s'ha aconseguit. Ara anem a la que té més valor afegit, que és la cloïsa fina, el grúmol, i anem enguany a provar-ho en molt ben, diguéssim, molt ben estructurat tot el que és la prova per part de l'Escola d'Agricultura de Sant Carles i per part de la Universitat de Barcelona. Anem a posar, diguéssim, en quins paràmetres se pot cultivar cloïsa aquí al Delta de l'Ebre de forma, diguéssim, de forma d'aquicultura, no com a marisqueig, que és diferent.
A veure, expliqueu-me
sí,
això.
Sí, bueno, una cosa és el marisqueig, que de fet el marisqueig no fas simplement, és com el pescador que pesca,
molt
no
bé.
Sembra, i encara està l'aquicultura de cloïsa que tu has de sembrar, fas unes densitats diferents, vull dir, són dues activitats que el producte és el mateix al final, però tenen un procés diferent.
A quina producció creu que es pot arribar de cloïsa?
Bueno, ara estem una producció pràcticament testimonial. També s'ha de dir que hi ha hagut gent ja que en aquest tema ja estan invertint bastant a la zona del Fangar. Sé que n'hi ha bastants de quilos. Normalment nosaltres ens estàvem parlant, ara sobre els 30.000 quilos se deuen fer, però igual l'any que ve podem passar a 100.000, 150.000, 200.000 quilos i se podien fer fins a 5... Nosaltres vam parlar d'uns diguéssim, límits teòrics de 20 milions de quilos.
Per tant, aquesta seria la capacitat que podria produir-se a
exacte.
Les dues badies del Delta de l'Ebre, 5
exacte,
milions
exacte,
de quilos.
Exacte. Si hi ha capacitat, després també els segons últims estudis de l'IRTA que s'han fet a la badia dels Alfacs, hi ha suficient mitjà per a fer molt més producció de marisc. O sigui, això també s'ha mirat claro, has de tindre tu el lloc, que ja el tenim, has de tindre les aigües, però a més has de tindre la possibilitat de tindre el mig i el fitoplàncton suficient per a aquest producte sigui un producte de qualitat.
En quin període creu que es podrien arribar els màxims?
Bueno, els màxims haurien de passar molts anys perquè el que no pots fer, clar, és entrar al mercat en una quantitat tan grossa. O sigui, això s'ha de fer de forma, diguéssim, paulatina perquè el mercat vagi assumint aquestes quantitats i no se despengen els preus.
Els nivells de qualitat que ha assumit el musclo del Delta de l'Ebre i que està
sí.
assumint l'ostró o l'ostra del Delta de l'Ebre són perfectament assumibles també
en
la producció de
sí,
cloïsa?
Sí, o sigui, el que ens han donat compte, per exemple, que nosaltres, per exemple, comprem la llavor a Itàlia, arriba molt més fosca i després d'estar 4, 5 mesos, 6 mesos, un any aquí, canvia tant de color com de gust com d'aspecte de la carn. O sigui, fa una carn molt més blanca, o sigui, és un producte que es pot diferenciar perfectament del producte que ens podria fer la competència, diguéssim, que és el producte italià. I ja t'heu dit que abans ja es van fent les proves, ja van arribar als mercats, els supermercats van preu, va haver un any que anem a tindre i estan molt contents d'aquest producte, o sigui, molt demanden. És un producte que a més té demanda ja, o sigui, aquesta diferència que tenim en el musco i l'ostra també han vist que la tenim en la cloïsa.
I que es pot fer un lloc al mercat, doncs, que pot competir perfectament,
per
no?
Per supost, o sigui, els que ens estan comprant musco i ostra ens estan demanant aquest producte, eh? O sigui, no és que nosaltres lo forcéssim el producte, sinó que el mateix comprador nostre hi ha molt demanda.
Actualment, esteu en el que és la campanya de l'ostra.
Sí.
La podem qualificar ja? Podem tenir una visió, una perspectiva de com ha anat aquesta campanya o encara és aviat?
Bueno, encara és aviat perquè encara falten dos mesos que de cara a Setmana Santa també són les èpoques bastant bones per a l'ostra. De moment el que estem veient que està sortint una ostra de molta qualitat, com sempre, i bueno, el que volem és vendre més aquí a Catalunya, que costa bastant, encara que se continua venent el 80% a França, però bueno, estem intentant que a Catalunya se coneixi més. O sigui, la gent, quan lo donem a provar, troben un producte excel·lent, però no hi ha costum de consum d'ostra a Catalunya. No és el mateix que a França. O sigui, França fa 100 milions de quilos, nosaltres ne fem pues, uns 400-500 mil quilos, perquè et facis una idea. I encara me'n compren a nosaltres, vull dir.
És a dir, que no en tenen prou en la seva,
no
i precisament és per aquí per on té sí. Mercat l'ostra del
sí.
Delta.
Sí, sí.
I després suposo que ja deveu estar plantejant i preparant la campanya del musclo, no?
Exacte, ja estan fent reunions per començar la campanya del musclo, doncs la gent ja té ganes de començar, no? De fet, quan més pront se comença, doncs millor, no? Perquè no tens tanta pressió, perquè aquí sempre anem contra el rellotge pel tema de les temperatures, sobretot els alfacs.
Pel tema de les temperatures de l'aigua, que moltes vegades causen mortaldat.
Correcte,
no?
Nosaltres el que hem de fer, doncs, quan arribi el juliol, doncs, tindre la mínima producció possible aquí els alfacs.
Per tant, el temps no és el mateix a les dues badies?
No. Afortunadament, primer ve una badia i després ve l'altra. O sigui, primer la badia dels alfacs, que comencem normalment, l'any passat van començar a mitjans d'abril, i enguany pues, esperem que sigui pues, sobre mitjans d'abril, primers d'abril, últims de març. I després ja al juliol, pues, a començar juliol, agost i setembre, és la del fangar, normalment.
I suposo que un cop ja passes tot aquest procés i la cria ja està crescuda i ja no li han afectat el tema de les temperatures, llavors ja el musclo ja no té cap problema.
No, però bueno, claro, ells el que fan el productor és que quan arriba, abans que arribin les calors, pues, se traven la collita i després se juguen un poc a veure si pot salvar-se la cria, perquè a vegades s'ha mort la cria, entens? Clar. Llavors mos toca comprar la llavor a Itàlia, no? Però normalment pues, l'any passat no es va morir la cria, que això pues, va ser una cosa molt bona per a nosaltres, no? I depèn de l'any. Tenim aquest risc. El que has de procurar és que quan arriben aquestes temperatures pues, que no t'agafen en musclo comercial i cria tota l'hora, mateix que allò la pèrdua és doble.
Clar. Quines són aproximadament i de mitja les produccions d'ostra i de musclo al Delta de l'Ebre?
Bueno, jo crec que el musclo està sobre els 4 milions de quilos. I l'ostra està sobre els 400-500 mil quilos. L'ostra vam arribar a fer els temps bons, quasi ens van ratllar el millor de quilos, quan fèiem el 85% de tota Espanya. I bueno, això després va baixar perquè aquí és pareix ser que és més, una mica més rentable el musclo que l'ostra i ha anat davallant.
Clar, i ara, si al final pues, va sortint el tema de la cloïsa, pues, claro. Déu-n'hi-do. I Déu-n'hi-do també en l'àmbit social i laboral, la
Exacte.
Quantitat de
llocs
de treball.
Nosaltres ja contem que actualment tenim uns 250 puestos directes de treball i uns 500.000 d'indirectes. El que estem fent ara, el que es podria fer, pues, se podia doblar fàcilment, perquè els recursos estan i tot sent una diguéssim, una producció sostenible. O sigui, a vegades el que es fa en la producció sobre algo no indica que tingués un impacte sobre el medi, perquè el primer que ha de fer algú que tingui una parcel·la de cultiva cloïsa és que estigui límpia de tot tipus, que estigui límpia i cuidada, m'entens?
Clar. Pues Gerardo, moltíssimes gràcies per atendre'ns
gràcies
novament i, bueno, i esperem que tota aquesta feina
bueno.
Que s'està fent amb la cloïsa pues, acabi
bueno,
donant resultats.
Ja tenim les caixes preparades i quan tinguéssim la cloïsa adequada per poder entrar al mercat, pues, ja faríem el llançament de la nostra marca Marís Delta de l'Ebre.
Com ha passat en el musclo i com ha passat en l'ostre.
Exacte, correcte.
Molt bé, Gerardo, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
l'enciclopèdia de l'argot mariner.
Rafael Martí, Joan Argentó, què tal?
Molt bé.
Dins de l'àmbit de conèixer el que són les arts de pesca, els arts de pesca a Catalunya, avui en coneixerem un de nou. Quin serà l'art de pesca que ens explicareu?
El volantí.
El volantí, pescar el volantí, no?
Sí.
És una pesquera que no sé si en algun moment ha estat professional.
Avui també es pesca a tot arreu, però jo em vaig fer gran anar pescant el volantí a la Cavalla. El volantí és un armeig que pots posar detrás llenza, o per lo menos ara ja hi ha uns fils molt, molt moderns, està sí. en un tros de suro, una pagna, i allí pues, pots posar 20 o 30 metres de pèl, a la punta un ham, i al costat pues, pots pescar amb plom o sense plom, depèn d'on t'estigues i la corrent i tal, i pues, li asques lo cebo que vulgues, i ho tires, igual ho pots fer dalt d'una barca, nosaltres anàvem a la Cavalla i et poses al lloc que creus que estava els bancs de cavalles, fondejaves, començaves a bromejar, que diem, tirar sardina molt xafada, i quan veies que les cavalles te venien allí, doncs en acabat ja tiraves lo volantí en una sardina o mitja enganxada a l'ham, i així anàvem fent, i pica, si veus que no piquen molt amunt, pues posa, hi ha molta corrent, pues poses un plomet i allò pesca més avall. Això és la pesca del volantí.
I és una pesca molt...
Igual se pot fer al muro del moll.
És una pesca molt popular, perquè
sí,
sobretot
sí,
és per aficionats, no, també? És per a molts aficionats a pescar,
sí.
No?
Jo vaig portar molts de cops quan era menudets. Li prenia lo pèl de gat que diem antes i els hams amb un pare i anava a pescar pel roquer, i quan anava a buscar lo pèl per d'això ja no trobava res, tot a trossos que ho havia gastat jo.
És un...
És lo primer que s'ha de pren
a pescar volantí.
Ara no, que només van a pescar a les tablets i tot això, a la joventut d'ara, però nosaltres ja que tenim 70 anys, pues,
podem dir que era un art
d'aprenent. La tableta era el volantí a pescar el roquer.
Podem dir que era un art d'aprenentatge, doncs?
Sí. Jo ho crec, jo
sí,
ho
i
crec.
Tant, i tant.
Que sí.
Seria la
I
prim...
ha passat tothom per aquí, que sí. Tots els pescadors, tots ja han passat.
Seria la primera presa de contacte entre
sí.
El pescador i la mar, no?
Sí.
El volantí. Pues bueno, pues hem conegut aquest art de pesca ancestral, deu ser dels més antics que es coneixen, tradicional, popular, assequible
i
un art...
I un art barato que hi havia.
Més econòmic i un art d'aprenentatge. Mos veiem ara parlant de ranxos.
Adéu-siau.
El ranxo a bord.
D'aquí ja sentim la oloreta, vaya oloreta, perquè ja ens estan preparant el ranxo, Joan i Rafael. Un ranxet bo, però sense, pel que veig, no gaire copiós, no? Allò, no gaire per omplir.
No.
Avui que
però bueno, però jo aconsellaria que es provés això, perquè hi ha molta gent que no ho sap.
Vinga, què mos prepareu, va?
Aconsellaria, però farem sopeta de gamba.
Sopa de gamba.
Sí, però no de gamba.
A veure,
del desecho de la gamba.
Del rebuig, del rebuig, del cap.
No, que és on està, pues, tot el gust està al cap, perquè la gamba en si, la cua no hi ha res.
Per tant, això vol dir que un altre dia haurem fet les gambes i mos aguardarem els caps.
Bueno, si ho podem tallar les gambes, tires els caps a fer-los bullir, i llavors, a més, pots frigir-les, les
vale.
Pots pelar i posar-les dins la sopa, el que pots fer el que vulguis.
És a dir, que podem fer per davant la sopeta de gambes i per detrás...
Les gambetes frigides.
Molt bé, o al revés.
Les coes.
O les coes,
les coes.
Sí. Molt
ara
bé.
Això el que passa que necessitarem bastanta gambeta, vull dir, és la gambeta petita que fem, a la grossa també es pot fer, però és diferent. La ho fem a la menuda.
Per tant, tallem el cap de la gamba.
Molt bé, sí. I
per tant,
bastanta gamba.
Per tant, renunciem a xuclar-lo, doncs?
Claro, perquè és que entrar el vent de la gamba, allò roiget que hi ha,
sí.
Això és el que ens dona el gust a la sopa.
Molt bé. Què fem amb els caps de gamba?
Això doncs, hem d'agafar un grapat de caps, vull dir, per a quatre persones doncs, que hi haguen més de mig quilo de caps.
Molt bé.
Tirarem els caps dins en un caldero, en aigua, en la cassola, una ceba, un ratjoli, li posarem, i si li volem posar, una tomaca o una pastanaga.
Els caps no els xafarem ni res,
no,
eh?
No, 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 no. Tot això ho tenen dins la cassola i tapat.
Sí, perquè a vegades per a fer caldo i no, així sí que es xafen.
Això ho farem a llavors.
Molt.
Llavors ja quan ho traiem.
Molt bé.
I ja està, que t'he dit una ceba, una carlota, el que tingues per casa, el que tingues per dins. Eh? I a bullir, un grapat de sal i un bon ratjoli. I a bullir. Com més bullirà, més bona sortirà.
Amb aigua, amb aigua, eh?
Sí, amb aigua, la cassola en aigua.
Molt bé.
Per a,
com més bullirà, com més bullirà, més substància.
Més bo estirà.
Molt bé.
Eh? Li traurem el suc. Quan llavors això ja ha bullit un bon rato, que bulli, si pot ser,
una hora.
Tres quarts d'hora o una hora, llavors allò ho escorrerem tot escorregut, llevarem els caps, després si vols agafar la carlota, el que et quede de dins, jo sempre agafo i ho escarxo en la forquilla i ho tiro dins el caldo.
Molt bé.
Tot el que sigui de verdura, trinxat.
Dins el caldo.
Si vols passar pel túrmix.
Molt bé.
Bueno, el que vulguis, si no ho poses en la forquilla, ho escarxes.
Molt bé.
A vegades també poso una pataca. Ho escarxo tot i ho tiro dins el caldo.
Molt bé.
I després tiro una sopeta.
Molt bé.
Ho tastarem, corregirem de sal del que faiga falta i quan la sopa estigui feta, doncs a la taula.
Calentet i bo.
Ja està. I de veres que és bo. Molt bona. Nosaltres ho fem bastant, això.
Per tant, potser val la pena renunciar a xuclar el cap i menjar-te el que és el cos i la cua de la gamba,
sí,
i fer això perquè tens un entrant de sopa fantàstic o boníssim. Per detrás de les gambes
que
a la platja. Pot ser
amb puré, pot ser de moltes coses. Eh?
També pot ser puré.
Si pot ser amb puré també et queda molt bo. En sopeta fina el que tingui, el que hi hagi pel calaix, se fa.
Ja veiem a Rafael que va apartant els caps de les gambes.
Sí.
Pues,
no. Si llavors ho traiem, ho passem per l'escorredora, si vols dos vegades pel colador, ja està, i fa la sopa.
Pues sopa de gambes és la recepta que avui ens han recomanat els nostres cuiners, Rafael
Molt
Martí
bé.
I Joan Argentó. Està al pròxim programa.
Adéu, adéu.
L'acordió del Grumet.
Serà Joan Aymerich, amb la seva veu i la seva música, qui ens interpreti La lluna dels peixos.
Esta nit és molt més que un grapat de no llum. És que algú està pensant que s'acaba el dibuix. Esta nit veig un peix de la mà d'un lleó maleït el seu astre traïdor. Esta nit he de dir per dir la veritat que sovint he nascut dels teus llavis de mar. M'has gravat en la pell anagrames de sal com resum després de la humitat. Una dona ha buscat que s'amaga darrere de la forma i el fons de la lluna els peixos i ha trobat ombres fent-me persona i a pisseres i goma per anar-hi. Podrem fer de la nit un esclat de no lluny. Ho marcarem la pell anagrames de fum. Si nascut del teu mar o si t'he maleït, això es quedarà viu. pescar-la. Quin sabates per al viatge.
Panorama Nàutic.
Avui ens desplacem al Club de Vela Blanes, donat que d'aquí a pocs dies, concretament el 28 de febrer i l'1 de març, acolliran el trofeu Vila de Blanes, la 34a edició del que es coneixia o de l'antic trofeu Príncep de Girona. Amb nosaltres al telèfon tenim a José Luis Llobero, que és el secretari esportiu del Club Vela Blanes. José Luis, benvingut al Blau Marí novament, què tal?
Bon dia, bon dia.
Suposo que hi ha màxim rendiment, no? Hi ha màxima activitat tancant tots els detalls de cara al pròxim cap de setmana, no?
Sí, efectivament. Tot just, a més, ens ha agafat en unes setmanes que hem acabat obres a les instal·lacions. Tenim la regata del trofeu Vila de Blanes de Creuers i, bueno, estem tot a punt per començar una nova edició d'aquesta regata.
Què destacaries d'aquesta 34a edició d'aquest trofeu que, recordem, està destinat a la classe Creuers i que, bueno, té un prestigi ja donat que des de l'any 1980 que l'esteu organitzant.
Sí, de fet, a veure, de fet, ja el número de les edicions em diu molt, no? Destacaríem, doncs, amb aquest any, i a més estem lluitant molt de temps per aconseguir que el nombre d'embarcacions anés en augment. A l'inaugurar, oficialment no, però sí el club com a tal, les seves noves instal·lacions, ja podem donar cabuda a embarcacions que fins ara no podien arribar o entrar a aquest club per tema de calat. Enguany hem guanyat una sèrie de places de marrament amb les noves instal·lacions, on barcos de primer ordre podran entrar i els hi podrem encabir perquè puguin competir a la regata, no?
Per tant, això vol dir que incrementareu la participació, doncs.
Això és el que esperem, de fet. La lluita nostra cada any ha estat aquesta. Hem tingut anys de dir embarcacions, de demanar disculpes per no poder atendre's i no poder permetre que participessin per aquest tema, i enguany aquest tema, en principi, està solvent.
Per tant, aquesta reivindicació, no, fa que a partir d'ara les coses es puguin fer d'una altra manera dins del club, donant cabuda en aquests vaixells d'un calat que fins ara no podíeu acollir, no? Això dona certa tranquil·litat, també, no?
Sí, la veritat és que sí, perquè a més et dona el joc de poder, en properes edicions, ja no només d'aquestes regates, sinó d'altres, organitzar regates per embarcacions que estan competint també al nivell dels godors de Barcelona o l'Interclubs, zona centre, zona nord, també d'aquí del país.
Quants vaixells espereu, aproximadament?
A veure, nosaltres el primer any que organitzem el tema amb la cabuda d'aquests i amb les instal·lacions noves, havent fet l'any passat la mateixa regata al voltant de setembre, perquè el mes de març estàvem amb obres, nosaltres ja ens acontentaríem tinguent entre una vintena i una trentena d'embarcacions.
Aquesta seria la fita que us heu marcat de cara a aquest any, no?
Correcte.
Una prova que és puntuable per a la Copa de la de Copa Catalunya a la zona nord, no?
Exacte, forma part de les diferents proves puntuables, tant aquestes proves de la Copa Catalana, tant a la zona nord, zona centre i zona sud, que després a finals d'any, bueno, muntaran els classificatoris o els previs són els que aniran cap a la Campionat de Catalunya.
Per cert, que comentaves el fet de l'activitat amb la que us arriba aquesta regata, i fa 4 dies heu tingut eleccions que han acabat en la reelecció del president Amadeu Nualart, no?
Sí, efectivament, diumenge passat van haver-hi les eleccions i, bueno, les votacions van tornar a donar com a guanyadors a la junta directiva que teníem fins a l'actualitat i, bueno, continuarem el procés, com hem fet sempre, de lluitar i continuar lluitant per la vela.
Per tant, és a dir, activitat en l'àmbit de les infraestructures, de l'organització d'events esportius i també en l'àmbit social, no?
Sí, suposo que això ja li toca valorar amb un altre. Jo parlo de la banda esportiva, però sí, evidentment, tot això té el sentit i té tot l'interès, suposo, en multiplicar aquest tipus d'esdeveniments, tant a nivell esportiu com a nivell social.
Capteu d'atenció al cap de setmana del 28 de febrer i l'1 de març per l'organització d'aquesta 34a edició del Vila de Blanes, l'antic trofeu Príncep de Girona, però també perquè al cap de setmana següent, el 7 i 8 de març, també organitzeu el Trofeu Primavera, no? Una regata un tant peculiar, no?
Sí, exacte, i en aquesta sí que realment estem molt, molt, molt contents. Jo inclús a nivell personal, perquè és una regata benèfica, amb la qual tots els ingressos que esdevinguin de les inscripcions i del possible, bueno, les possibles aportacions a una fila zero que es va crear, anien destinats a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per l'estudi de la malaltia de l'AME.
Estudi de la malaltia de l'AME. Explica'ns una mica d'on sorgeix aquesta qualitat benèfica de la regata, perquè és una regata in memoriam, no?
Ah, exacte. Nosaltres, l'àrea esportiva, el que som el secretari, jo en aquest cas, i el director esportiu i el secretari, que tenim un lligam molt estret amb una parella d'amics que, bueno, fa poc temps vam perdre un fill amb 8 mesos d'edat per aquesta malaltia. És una malaltia degenerativa, de fer caràcter, si no m'equivoco, neuronal, i, bueno, ens vam posar en contacte amb ells, vam estar xerrant i, bueno, va sorgir l'idea de fer una regata ja en principis, abans que, malauradament, la seva criatura deixés d'estar amb nosaltres, de fer una regata amb aquesta iniciativa, amb aquesta intenció, no? Mirar de lluitar i mirar de donar a conèixer la malaltia i posar a l'abast tots els mitjans que es poguessin per estudiar-la. Finalment ha sortit, bueno, la cosa va anar com va anar, i per això és l'In Memoriam aquest, d'aquí destinarem aquesta regata.
In Memoriam Aran Molina.
Exacte.
És la primera edició que és benèfica, aquesta regata?
A veure, el club ha participat en altres causes benèfiques i maratons. El que passa que sí que és cert que aquesta és la primera edició. Seria maco que sentéssim un precedent i continuéssim fent servir aquest trofeu Primavera dintre del calendari de la Federació Catalana i dintre de lo que seria la competició, que generéssim un... Bueno, que tot això es pugui repetir en anys venidors.
Quina acollida ha tingut entre la resta de sectors esportius del club i també dels clubs propers al fet de que se li doni aquest caire benèfic a la regata?
Jo estic molt sorprès. Estic molt sorprès perquè no dubtava del recolzament, en aquest cas suport, de la junta directiva, però sobretot de la mobilització que està havent-hi. Sabem que és un tema sensible i és un tema que ja porta ja mesos treballant-se des d'altres entitats esportives, ja no només d'aquesta localitat, sinó de localitats veïnes com Lloret de Mar, però la veritat és que l'acollida ha estat espectacular. A dia d'avui estem rebent tot tipus de trucades, interessant-se no només pel tema en si de l'enfermetat, sinó per la pròpia regata. I, bueno, i estem a veure l'expectativa, de veure com sortirà tot plegat.
Fins i tot llegíem a la vostra pàgina web que el Gerard Piqué us havia fet arribar una samarreta signada per la plantilla del Barça amb l'objectiu de poder-la rifar, no?
De fet, estem... Això és, no sé si és una primícia, no sé si els medis, però en principi tindrem també de l'Espanyol i tindrem també del Girona, perquè des de les diferents entitats, en aquest cas el que comentaves d'en Piqué, bueno, l'avi d'en Piqué és soci del club, i ens ha fet arribar aquesta samarreta signada per tota la plantilla del Barça. Estem a l'espera que entre avui i demà de rebre la de l'Espanyol, amb la penya blanquiblava d'aquí de Blanes, i la del Girona.
Per tant, és a dir, l'objectiu al final és, no volem dir recaptatori, però sí que aquesta vessant benèfica, pues, com més camins hi haurà per arribar a assolir, pues, una quantitat que, com vosaltres dieu, es pugui destinar en aquest hospital per la investigació, pues, millor, no?
Exacte.
Quins són els camins? La fila zero i aquestes petites rifes que fareu?
Correcte, ja per un costat la fila zero, ja la rifa i, evidentment, la inscripció de la pròpia regata. La regata té els preus que estableix, en aquest cas, és una regata a nivell 2, puntual per la Federació Catalana, els preus que estableix el que seria la guia esportiva, i la inscripció a la pròpia regata de tots els regatistes que participaran, més la fila zero, més, en aquest cas, les rifes, les petites rifes que puguem fer dels col·laboradors, doncs són les que hi han destinades íntegrament a l'Hospital Sant Joan de Déu.
Si algú busca més informació, ho pot fer a través de la vostra pàgina web, no? Suposo.
Exacte. A la pàgina web hi ha tota la informació de la regata, tant l'anunci com en els propers dies anirem penjant també tot tipus d'informació i tot tipus de notificació. També al Facebook i al Twitter constantment estan enviant els col·laboradors i tot aquest tipus de sortejos i tal que es faran, i bueno, ja ho trobaran tot.
José Luis Llobero, secretari esportiu del Club de Vela Blanes, moltes gràcies per atendre'ns i esperem que tant aquesta primera fita, la 34a edició del Vila de Blanes per a creuers, com aquesta regata benèfica del Trofeu Primavera, pues siguin tot un èxit.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Plàncton.
Aurora Requena, què tal?
Hola, bon dia.
Benvinguda. Avui toca apunts oceanogràfics, no?
Això mateix.
Per tant, quin tema mos portes?
Avui parlarem de l'aigua de mar.
Des de quina perspectiva l'aigua de mar? És a dir, què coneixerem?
Bueno, una mica les seves propietats i una mica parlarem d'aquesta polèmica de si és bona, no és bona, veure-la.
Ah, per tant, és a dir, parlarem de les propietats que té el seu consum.
Una mica, sí, d'aquesta polèmica, no? De que últimament se sent bastant de parlar d'això.
Perquè, clar, és un element que hem tingut tota la vida aquí al davant, però que n'hem fet un ús que no és precisament el del consum propi, no?
No, és més bé un ús extern, no? Sempre s'ha recomanat, els metges sempre t'han recomanat apropar-te al mar, no? També per malalties respiratòries, però, bueno, aquesta gent aboga més per veure l'aigua de mar.
Pues estem esperant que ens expliquis coses, sobretot entenc també una mica des del punt de vista de la seva composició, no? Per veure.
Efectivament. Sí, perquè bueno, ja sabeu que últimament us portem alguns temes una mica obvis, no? Aquesta secció, el tema de l'aigua de mar, és com una cosa com molt familiar per a tots, sobretot per als que tenim la sort de viure a prop del mar. I bueno, l'aigua de mar, com ja sabeu, és on es va originar la vida fa uns 3.600 milions d'anys. I és el que diuen els científics, és una sopa. És com una sopa plena de nutrients i d'elements que van fer, bueno, dels que estan formats els primers organismes. I a vegades pensem que estem una mica enllaç de la natura, però realment nosaltres encara som mar, per així dir-ho, no? Ja que la nostra sang, la part de la composició de la nostra sang, del suro de la nostra sang, és molt semblant a l'aigua de mar, val? Més diluïda. Llavors és com si en algun moment de l'evolució, quan vam sortir del mar, no? Les espècies terrestres, diguem-ne, doncs es van emportar una mica del mar en el nostre cos, no? El vam tancar dins de nosaltres. No?
Però clar, l'habitual és que el que consumim és aigua dolça i no aigua de mar, no?
Sí, és cert. Nosaltres, de normal, la composició, l'aigua que normalment consumim és dolça. Però, bueno, com comentava, hi ha algunes tendències ara de consumir l'aigua de mar, perquè té un munt de sals, de nutrients, no? La més coneguda, el clorur sòdic, però també es trobaria amb clorur de magnesi, sulfat de magnesi, bromú, que són elements essencials per la vida, també com el sofre, que és bo pel sistema nerviós i el digestiu, calci també, pels ossos i per les membranes de les cèl·lules, potassi, que és bo per la nostra salut nerviosa, el bromo, l'estronci, bueno, com veus, hi ha tot un seguit de sals i d'elements a l'aigua de mar, que és per aquesta és una de les raons per les que aquestes noves corrents i associacions recomanen la ingesta d'aigua de mar, no? La recomanen com un hàbit terapèutic, no? Com una cosa que has de fer tots els dies i també com a remei un cop tens algun tipus de malaltia. Però bueno, com passa amb aquestes noves corrents, no és una cosa que sigui nova, no? Aquesta gent el que estan fent és retomar idees i fets i accions que es feien abans. ¿Vale? A França, fins als anys 60, als hospitals, la gent se li injectava aigua de mar quan tenia certes malalties. No? I l'home, el René Quinton, que va ser qui va ser descobrir els beneficis de l'aigua de mar, va ser un metge que va ser capaç va salvar moltes vides gràcies als tractaments que feia amb aigua marina. El que passa és que l'aparició de la penicilina per lluitar contra les malalties, així com certs canvis en la legislació europea, van fer que es va deixar d'entendre l'aigua de mar com un medicament i clar, només com un complement nutricional i va desaparèixer completament de lo que seria de la medicina normal. Llavors, aquesta gent el que estan fent ara és una miqueta retomar, no? Reprendre totes aquestes idees de lo bo que era aquesta aigua, l'aigua de mar per la salut.
De fet, també s'il·lusionaria un altre tema, que és la manca d'aigua dolça, no? És a dir, que hi ha molta més aigua salada que dolça en el món.
Sí, el que passa és que també és un ús molt petit, no? Tampoc et podries beure constantment aigua de mar, no? El que els te recomanen és beure una mica d'aigua tots els dies, una mica d'aigua de mar tots els dies, però no només d'aigua, no? De mar. I a més també microfiltrada, la gent que la veu microfiltrada i també està clar que d'un puesto on sàpigues que té una certa baixa contaminació, no? Tot que sí que és cert que la contaminació de l'aigua al mar es dilueix bastant ràpidament, no?
En tot cas, hi ha debat, no?
Efectivament.
De si és bo, si no és bo i tal, i en un moment determinat, pues bueno, a veure cap a on se decanta la balança del consum.
Bueno, això suposo que sempre un consum moderat, no? I sempre intentar sentir a tothom, que tothom té coses a dir.
Aurora, pues moltes gràcies. Avui hem conegut les característiques i les propietats d'un consum d'aigua de mar, no? Per tant, suposo que és un dels temes en què la societat ha d'evolucionar. Són debats que tornen al cap de molts anys i tal. Fins i tot en aquest programa hem tingut algun especialista que parlava de l'aigua de mar. En tot cas, contra gustos...
Els colores.
Aurora, fins al pròxim programa.
Adéu-siau.
L'Arxau.
I ara és moment, com us hem anunciat en la nostra introducció, de marxar cap a Girona. El Manel de Ramon té una entrevista molt, però que molt interessant.
Doncs avui ens anem cap a Palamós, perquè la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Palamós van crear la Càtedra d'Estudis Marítims, una eina per reconèixer més i millor tot allò que fa referència a l'entorn marítim del nostre país. Per parlar d'aquest tema, per parlar d'aquesta iniciativa, ens acompanya avui el doctor en Antropologia i director de la Càtedra d'aquests Estudis Marítims, el senyor Joan Lluís Alegret, al que donem la benvinguda. Què tal, senyor Alegret? Benvingut al programa.
Ben trobats, bona tarda.
La primera pregunta, senyor Alegret, és aquesta. Per què es crea una càtedra d'aquesta mena, d'aquesta finalitat?
Sí, bueno, ja per respondre a aquesta pregunta hi ha que fer-ho des de dues bandes. Però primera és, diguéssim, una estratègia que la Universitat de Girona està desenvolupant des d'ara, just ara fa 20 anys, va començar a crear càtedres que són uns centres o unes entitats dintre de la pròpia universitat que no tenen res a veure amb les càtedres dels departaments, que són on hi ha el catedràtic i tot això, sinó que són unes instàncies, uns llocs dintre de la universitat que es van començar a crear a la Universitat de Girona i en algunes altres universitats també existeixen des de fa temps, que són per vincular la universitat amb el territori amb el que es troba o per facilitar la presència o la comunicació o la interacció de la universitat amb altres ens o amb altres institucions. I llavors, normalment, ara ja de per llei, per crear la càtedra s'ha de crear signant un conveni de col·laboració amb alguna instància o alguna institució de fora de la universitat i la pròpia universitat.
Clar.
I llavors, això, des del punt de vista territorial, serveix per la primera funció de tot, és per fer-se present les universitats en el territori.
Crear una simbiosi, de totes maneres, per treure un cert rendiment al museu,
sí.
De la universitat a la universitat del museu.
En lo concret a Palamós, després de molts anys d'estar treballant plegats com investigador, com professor i com a grup de recerca en col·laboració amb l'Ajuntament de Palamós per crear el museu, i una vegada ja s'havia creat el museu, llavors es va institucionalitzar això. I llavors vam creure que aquesta col·laboració que ja teníem, que millor que donar-li una estructura d'algú que ja existia a la universitat, que se li diu càtedra d'estudis. No? I llavors es va proposar, quan ja estaven funcionant i treballant plegats feia un temps, crear la càtedra d'estudis marítims.
Quins són els àmbits d'actuació i en què estan treballant i què han treballat aquest centre?
Pues hem anat treballant en funció fonamental i principalment amb les demandes que ens han anat arribant o les respostes positives que als nostres interessos han donat les diferents institucions. Per exemple, per anar preparant el museu i després consolidar-lo, amb la Generalitat de Catalunya, amb Cultura, vam fer un projecte de recerca de 4 anys per fer l'inventari del patrimoni marítim pesquer de la Costa Brava. 4 anys treballant amb 12 poblacions d'aquí de la costa per recollir tots els coneixements des del punt de vista patrimonial per conèixer què és, com es viu i què és el que se sap i què és el que s'estima, per dir-ho d'alguna manera, lo marítim en tot el que és la Costa Brava. I llavors, tot això, lògicament, es va després utilitzar per fer el museu i també per fer les publicacions i els llibres de comercialització del peix, estudis des del punt de vista de la creació d'una reserva marina, estudis des del punt de vista de la història de la pròpia confraria, que, per cert, que jo sàpiga, és l'única confraria de la Mediterrània espanyola que té una història feta, diguéssim, professionalment per investigadors d'historiografia de lo que és una confraria de pescadors i quantitat d'altres temes que han anat sorgint com a resposta a demandes que arribaven a aquest ens que s'ha creat, que li diem Càtedra d'Estudis Marítims, però que està a l'empara d'altres institucions. Mm-hmm.
Precisament, que vostès també tenen interacció en altres museus de la Mediterrània.
Sí, clar, perquè...
De la Costa Brava, de la Costa Daurada, sí, etcètera, etcètera.
Exactament. Hi ha una xarxa de museus marítims de la costa catalana, hi ha una associació mediterrània de museus marítims i a un nivell o un altre sempre estem en contacte amb ells per participar en congressos, conferències, jornades i xerrades que es fan i això és el que, des del punt de vista del coneixement que es produeix com ens universitaris que som, parlo de la càtedra, doncs podem col·laborar i posar aquests coneixements al servei de la societat a través d'aquestes diferents xarxes.
Sense dubte, avui hem conegut una mica més i millor aquest centre, aquesta càtedra d'estudis marítims de la Universitat de Girona i de la vila de Palamós. Voldria afegir alguna cosa per acabar respecte...
Sí, mira, ja per acabar i rematar i fer una miqueta de donar informació, la setmana que ve precisament, cada any fem una lliçó inaugural per obrir el curs, diguéssim, acadèmic, i la propera setmana fem la lliçó inaugural perquè, veieu, el tema és sobre el paper del turisme en el desenvolupament local de viles i de ports del litoral de Catalunya, no? I concretament agafant i pensant el tema de Palamós, no? I llavors és una altra de les activitats que fem a nivell de conferències i xerrades i aquesta és la lliçó inaugural que la farem la setmana que ve.
Doncs sense dubte una lliçó inaugural important i doncs, interessant la que es portarà a cap per part d'aquest centre de recerca. Senyor Alegret, doctor de la Càtedra d'Estudis Marítims de la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Palamós, gràcies per estar amb nosaltres. Feliç jornada i enhorabona per la seva feina.
Gràcies a vosaltres per interessar-vos i molt bé. Gràcies.
Gràcies, Manel. Gràcies per les teves rutes culturals. Avui parlant d'aquests estudis universitaris amb el senyor Joan Lluís Alegret, al qual també li agraïm la seva participació en el nostre programa d'avui. No hi ha racó que es resisteixi a les visites del Manel de Ramon en el nostre programa.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callao de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callao a la xarxa.
I nosaltres hem de posar el punt final al nostre programa d'avui. Se'ns ha fet curt, la veritat és que sí. Hem iniciat el mateix parlant amb Gerardo Bonet, el gerent de la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l'Ebre, que ens explicava la iniciativa i la idea que tenen en aquest indret del Delta de l'Ebre, a les zones de les badies dels Alfacs i del Fangar, d'introduir el cultiu professional de la cloisa. Complementa així la producció de musclo i d'ostra. Seguim parlant del volantí, aquest estri, aquest artilugi, aquest art de pesca que tots hem utilitzat alguna vegada. És un dels estris en els que moltíssima gent ha après a pescar. Un estri d'iniciació, un art d'aprenentatge. I ho hem fet amb els nostres especialistes, Joan Argentó i Rafael Martí, que a la vegada ens han explicat com preparar aquesta exquisita sopa de gambes. Bé, de gambes, més que de gambes, del rebuig de la gamba, amb els caps de la gamba. Aquests se les saben totes. D'aquí el nostre agraïment també al Joan Argentó i al Rafael Martí per la seva col·laboració en el nostre programa. A l'acordió del Grumet, un tema de Joan Amèric, La lluna dels peixos, un tema que va comportar també la seva part audiovisual sota la direcció d'Isabel Coixet, i amb la participació d'actors de renom, entre ells Sergi López. Més temes, panorama nàutic. Parlàvem amb el secretari esportiu del Club Vela Blanes, José Luis Llobero, de la 34a regata Vila de Blanes, el que es coneixia antigament com el Trofeu Príncep de Girona. I també d'aquesta iniciativa solidària vinculada a la regata Trofeu Primavera. A Plankton, propietats de l'aigua de mar, molta gent la consumeix per temes de salut i avui ens n'ha parlat l'Aurora Requena, la nostra biòloga i oceanògrafa particular. I per últim, el Manel de Ramon, que com hem sentit fa només un moment, parlava amb el catedràtic Joan Lluís Alegret sobre aquesta càtedra d'estudis marítims a cavall entre la Universitat de Girona i la població de Palamós. Per tant, res més, moltíssimes gràcies per participar de la nostra companyia, per compartir aquests moments de ràdio i de mar amb nosaltres des del Blau Marí. Tornarem la pròxima setmana. Una abraçada molt cordial d'un servidor, Francesc Callau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.